Portaveus, el programa de contingut polític i municipal a la Cala RTV. Els dimecres a les 11 del matí i en diferit a les 6 de la tarda i les 10 de la nit. Cada setmana escoltem les opinions dels representants dels partits polítics municipals. Aquesta setmana en representació de Junts l'alcaldessa Eva de l'Amo i el regidor Madeo Comes. Portaveus, el programa que cal escoltar per estar al cas del que passa a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a la Cala RTV. Què tal? Molt bon dia, benvinguts al programa Portaveus, al programa on es parla de l'actualitat municipal a partir de les opinions i de les posicions de les formacions polítiques que sorgides de les últimes eleccions municipals. Avui és el torn de Junts i a nosaltres hi tenim, per una banda, a l'alcaldessa i portaveu de Junts a l'Ametlla de Mar. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
I al regidor Madeo Comes. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Dit això, i entrant en matèria, sí que hi ha un tema damunt de la taula en aquest programa, tant si és govern com és ajuntament, perquè el govern, diguéssim que entre els temes més positius de la gestió municipal destaca la reducció en despesa judicial i afirma que d'una despesa de 200.000 euros de mitjana anual de l'anterior govern s'ha passat a 50.000 euros en un any i mig, i a més de reduir els contenciosos de 49 contenciosos a 12 a l'actualitat. Aquest és un aspecte que l'equip de govern posa a la balança en positiu, però que des de l'oposició, l'altre dia vam tindre nosaltres el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya i alertava sobre el perill que pot suposar l'interès per tancar contenciosos amb deixar de defensar com Déu mana els arguments i els posicionaments de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar davant de l'altre costat, és a dir, de les empreses o d'inversors o de qui ha posat aquests contenciosos contra l'Ajuntament.
Bé, la justificació que es dona per part de l'oposició crec que no té cap sentit, no té ni cap ni peus. Si reduïm de 200 a 50.000 euros despesa jurídica, és una grandíssima notícia, i això suposa que s'han reduït en una gran mesura els contenciosos que hi ha pendents que venen del passat i que no se n'engeneren de nous. Per tant, això no vol dir que haguéssim d'estar de la mà dels grans tenidors de propietats, ni molt menys. És possible que potser abans la despesa que se generava era extremadament exagerada quan el mateix advocat se'ns proposa una quantitat i quan se li apreta rebaixa considerablement aquesta quantitat. Per tant, el que es feia era un mal ús i una mala gestió pel que fa a les despeses jurídiques. No es pot justificar el fet d'estar ben assessorats en tindre que gastar un dineral exagerat durant aquests últims anys, i això, bé, crec que és una justificació que no té massa cosa a dir. Simplement hem d'estar contents, s'ha reduït molt considerablement aquesta quantitat pel que fa a la despesa jurídica, i això és el que celebrem des de l'equip de govern.
Bé, jo, com bé diu l'alcaldessa, em sembla que això no té recorregut. Crec que no hi ha debat. Al final, com bé diem, els números són els que són. S'ha reduït 150.000 euros en despeses jurídiques i em sembla que és una gran notícia. No em vull fer repetitiu com ha dit l'alcaldessa, però al final, doncs, bueno, entenem que des de la banda de l'oposició han d'intentar treure. Ells van canviant de debat, depèn de com pega, i bueno, a partir d'aquí nosaltres seguim treballant, sabem que estem fent les coses bé, i bueno, obrir debats on no hi ha recorregut, doncs tampoc no perdrem gaire el temps en aquestes coses.
Més coses. Un altre dels temes ja recurrents que surten als programes és la tercera fase o la segona fase de Tres Cales Sectomar. Com sabem, hi ha una interlocutòria última respecte a una sentència que, diguéssim, que obligava a l'Ajuntament a replantejar, diguéssim, que el seu posicionament respecte a tot el desenvolupament de tota aquella zona urbanística. En el seu moment, des del govern, es va anunciar que es miraria davant la disparitat de criteris que hi havia, se miraria de parlar amb el ponent d'aquesta última interlocutòria per tenir una mica més clar fins a on s'havia d'endarrerir en el tema, però també es va manifestar darrerament que el ponent no havia volgut rebre a l'Ajuntament, no havia volgut donar més explicacions perquè entenia que la sentència estava prou clara i ara diguéssim que la pilota torna a estar a la taulada de l'Ajuntament. Quines són les opcions que té l'Ajuntament i quines són les intencions que vol fer l'equip de govern?
Les opcions són ben clares, s'ha d'acatar la sentència, no hi ha més recorregut a fer. S'ha intentat posar-nos en contacte amb el ponent. El ponent ha denegat esta visita o esta reunió perquè considera que la sentència és prou clara i, per tant, ja no ens dona peu a poder accedir a que hi hagi cap altra explicació de com ha d'anar o en quins termes s'ha de fer complir la sentència. De fet, hem estat parlant amb Urbanisme, a la CUTE, de les Terres de l'Ebre, i la situació és ben clara, s'ha de donar compliment a la sentència. Si algú pot tindre més poder polític, donar la seva situació i ens pot donar accés a que ens pugui rebre el ponent, pues estarem encantadíssims a poder disposar d'aquest poder extra que ens podria ajudar a l'Ajuntament. Nosaltres, ara per ara, pues, per part de l'Ajuntament, no ens queda altra que acatar la sentència, com no pot ser d'altra manera.
Clar, i suposo que això, han dit que s'han posat en contacte amb Urbanisme per a reinterpretar aquest posicionament inicial, no? Que durant aquests anys havia defensat l'Ajuntament, no?
Exacte, fins ara l'anterior equip de govern argumentava que era Urbanisme qui havia indicat quins eren els passos a seguir. Pel que sembla, després de l'última reunió que vam tindre amb Urbanisme, sembla ser que és al revés, que va ser Urbanisme que advertia a l'Ajuntament del moment que aquella no era la millor manera de defensar el nostre territori. Bé, uns diuen una cosa, uns altres diuen una altra, però la realitat és que per tercera vegada se'ns trau la raó a l'Ajuntament i perdem 3 anys de feina dedicats en aquest procediment i 50.000 euros en despesa. Que si al final s'hagués pogut fer possible que aquella franja hagués sigut públic o privat, ai, públic o verda pública, etc., doncs hagués sigut perfecte, però quan la sentència és clara i quan, de fet, l'edificabilitat que hi ha ara i abans segueix sent la mateixa, vull dir, no hi ha cap canvi. Per tant, no ha de quedar una zona que ja està urbanitzada i que la sentència diu que és urbana no consolidada, així és com ha de quedar i és el que diu la sentència. Al final, que sigui urbana no consolidada vol dir que allò ja està urbanitzat i que falten algunes coses per acabar d'estindre la qualificació d'urbanitzada, com pot ser la connexió al clavegram o algunes petites obres que s'hagin de fer per considerar-la acabada. Però la realitat és que hem perdut 3 anys de feina i 50.000 euros en despeses per encabir-nos en algo que ni tan sols Urbanisme ho tenia clar. Per tant, ara no tenim altra que seguir en el que diu la sentència del TCJ.
Bé, jo sí, per afegir una puntualització, doncs bé, com diem, són 3 sentències a favor d'ells, i al final doncs, bueno, és trist, no? Però intentarem tirar-ho, a veure com, si podem canviar una cosa, però bueno, si quan ells també estaven manant, doncs estaven acostumats a no fer compliment de diferents sentències, este no és el cas nostre, i com bé diu, al final doncs, bueno, tenim nosaltres la pilota, veurem què es pot fer, però veurem, de moment està així, ja no cal afegir res més.
De fet, la sentència és una estirada d'orelles en tota regla a la CUTE i a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar per no seguir reiteradament en les directrius que ha marcat durant aquestes últimes sentències que s'han anat marcant.
I després el tercer tema recurrent que sempre surt és el tema de l'increment de la taxa d'escombraries de cara al 2025, que bueno, davant d'una directiva europea que ha provocat una nova llei del govern espanyol respecte a l'equilibri del que es recapta amb el que costa aquest, donar aquest servei, des de l'equip de govern se va plantejar el fet de que de cara al 2025 s'han d'incrementar les brosses, la taxa d'escombraries, i l'altre dia també des d'Esquerra Republicana es deia que ja us havíeu quedat sense arguments perquè dos noves notícies, diguéssim, una que arribava del Consell d'Europa i l'altra de la Junta de Residus respecte al nou abocador que s'ha de construir una vegada ple el del Mas de Barberans, que ja no rectificaríeu, però que clar, aquests arguments ja havien deixat de respecte a que s'havia de fer càrrec de la despesa del copate, etc.
Crec que en aquest cas el senador, Jordi Gasani, entenc que és el que va fer les declaracions, potser s'hauria de deixar caure una miqueta més per la zona per aclarir els conceptes pel que fa a les taxes d'escombraries. El tema del Mas del Barberans, això no fa ni que es faigui un augment de taxes o no, o sigui, ell comenta que des de l'Agència de Residus se pagaran la fase 4 del Mas de Barberans i potser va pel camí però no sap exactament què és el que està passant. Aprofito per a explicar-li així, pues, evitar que fiquem una mica, massa sovint la pota. La qüestió és que degut a la quarta fase que s'ha de construir al Mas de Barberans i que per sort se farà càrrec l'Agència de Residus pel que es veu, això el que fa és que durant un any per lo menos, que jo crec segurament que serà molt més, haguem d'abocar a l'abocador privat de Tivissa. És això el que fa que pugen la despesa, no el fet de construir la quarta fase, és el fet de transportar els residus a canvi del Mas de Barberans, portar-ho a Tivissa, i és el que fa encarir en 300.000 euros la despesa per este 2025. I segurament, fins que no estirà acabada la quarta fase, pues, s'haurà d'allargar en el temps. A més dels 300.000 euros que portàvem arrossegant de dèficit anualment. Per tant, crec que no té massa ben entesos els conceptes i jo crec que ara he sigut prou clara. Durant la construcció d'esta quarta fase s'haurà d'abocar a un altre lloc que és molt més car i per això estem obligats a equilibrar aquest dèficit perquè així ho mana una llei espanyola que s'ha fet arran de la directiva europea. Vull dir, és millor, jo crec que s'haurien de centrar una miqueta els conceptes, aclarir una mica què volen dir i llavors pues, segurament evitaríem donar falses informacions o divagar sobre temes que no coneixem exactament.
I ara fa poques setmanes va haver una sessió plenària, un ple, on tothom va qualificar el ple d'un ple de tràmit, però sí que va haver un punt on hi va haver una abstenció per part de Junts, per part d'Entesa i un vot en contra per part d'Esquerra Republicana de Catalunya, que era una modificació de crèdit que es va produir al respecte. Este va ser l'únic punt on hi va haver una mica de debat més enllà dels precs i preguntes. Per a que la gent entenguem una mica què és el que es va fer, concretament què va suposar o què suposarà aquesta modificació de crèdit?
Bé, esta modificació de crèdit suposarà que, a diferència de l'any anterior, puguem passar al nou exercici, a l'exercici 2025, sense factures de l'any anterior. Recordem que aquest any en curs, aquest 2024, vam haver de suportar 300.000 euros en factures provenents del 2023 que se van carregar al pressupost del 2024. Llavors, això és un sobrecost, un sobredespesa que cal assumir però que no correspon a l'exercici corrent. Per tant, amb aquesta modificació de crèdit el que farem és que al 2025 no es posi cap factura que no correspongui al 2025. O sigui, totes les factures del 2024 es tiran i es pagaran i se consideraran obligacions del 2024. Per tant, crec que això és algo molt positiu per poder tindre, bueno, per poder tindre un pressupost al 25 molt més alleugerat i bé, poder treballar en unes condicions més òptimes.
En tot cas, el que sí que hi va haver una crítica en l'últim programa d'Esquerra va ser que vostès prediquen el que no creuen, perquè, clar, criticaven que l'equip de govern destinés una part dels diners de subvencions a finançar despesa corrent i que vostès tenien la intenció de fer el mateix en subvencions, per exemple, d'altres administracions, com per exemple la Diputació de Tarragona.
Tornem a estar en el mateix. No coneixem la dinàmica del dia a dia, sembla ser. És estrany que després de 8 anys el govern que no estiguin informats. Ara per ara, l'impuls d'IPTA, que tenim una subvenció a 4 anys d'un milió i poc, preveu que una part d'aquesta subvenció se pugui destinar a despesa corrent. No ens inventem res, no posem diners allà on no toquen, simplement ho preveu la Diputació i així és com el que farem.
Pues bueno, en tot cas anem avançant perquè hi ha temes destacats, no?, que també han sortit a l'opinió pública, com per exemple el tema de la zona blava, el tema de zones blaves. Aquestes són les intencions de l'Ajuntament de cara que l'any que ve a l'estiu ja puga el projecte aquest ja puga estar operatiu. Què significarà, per què s'arriba en aquesta decisió, doncs?
Bé, al final creiem que la decisió no ha sigut fàcil, són coses, i més aquí no, que som, com dient, pues, caleros i caleres, ens costa molt a vegades adaptar-nos als canvis, però va ser una decisió que li van pegar moltíssimes voltes des de l'equip de govern i vam acabar, crec, acertadament, pues, tirant endavant aquest projecte. Entenem que al final el que volem és que el centre, el nucli del poble, encara que de bones a primeres pareixi que sigui molt pitjor pel tema dels comerços, com alguna queixa que ha hagut, i entenem, no, que al final, com sempre dic, els canvis costen, però estic convençut que igual comerços com el vianant, al final ho entendrà. El que volem és afavorir els que estem vivint aquí i que després, pues, entenem que som un poble turista, que quan ens arriba el mes de juliol i agost pues, tenim el poble com ho tenim, que és una sort també. El que farem, pues, serà, pues, bueno, que no hi hagin aquestes coses que ens trobem fins ara, que tenim, per exemple, cotxes aparcats durant 2 setmanes al mateix lloc, i és una miqueta complicat. Entenem que a la gent potser començarem ens costarà una miqueta adaptar, però estic totalment convençut que és una bona, ha sigut una valoració que han fet i bueno, una vegada estigui tot implantat, estic més que convençut que la gent ho entendrà, ho aportarà i acabarà veient que és una bona decisió que s'ha fet des de l'equip de govern.
Sí, bueno, totalment d'acord amb Madeo. La raó és ben clara, és el col·lapse que hi ha durant els mesos d'estiu al casc urbà. Més simplement això és mirar amb aquesta eina de poder, pues, gestionar molt millor este sobrecarregat de cotxes que tenim al nostre poble. I la manera, a més de que els caleros i caleres no es veguin afectats, és pagant un preu simbòlic, de manera com se fa, per exemple, al pàrquing de superfície de les escoles velles, de manera que els caleros o la gent del poble podrà aparcar com està ara a qualsevol lloc, ja sigui zona blava com no. Els que sí que hauran de fer-se càrrec de la zona blava seran els visitants, els turistes que vinguin, com qualsevol de nosaltres que anem a Cambrils o anem a Barcelona o anem a Cadaqués o anem a qualsevol lloc on has d'anar, has d'aparcar i has de pagar a la zona blava. Això és que no hi ha més, és que no crec que sigui tan complicat d'entendre. A més, és una zona blava que s'aplicarà del juny al setembre en unes franges durant el dia, no serà tot el dia, per exemple, durant el migdia estirà lliure, per tal de també no afectar a la restauració, per exemple. Per tant, crec que és algo, és una eina que serà molt ben rebuda una vegada s'hagi instaurat i quan la gent veigui que realment afavoreix els interessos de la gent del poble i la gent, els visitants, pues, hauran de pagar l'aparcament com se fa a tot arreu on vagis. Per tant, jo crec que serà molt positiu, però bé, entenem la problemàtica i les discrepàncies que puguen haver i això pues, ja se demostrarà l'any que ve, una vegada haguem passat l'estiu i s'hagi pogut implementar aquest sistema, veurem com serà molt positiu per a tots.
Clar, ara el que s'està fent és la feina, no, de veure pues, les places que surten, una mica que tothom estigui al dia de on no han d'haver places d'aparcament en pagament, és a dir, sortir des de garatge, quals permanents i tal. S'està fent una feina que, bueno, que es calcula que surten quasi 1.200 places, sí, d'aparcament en tot el fort del nucli urbà, no?
Sí, exacte. En un principi també havíem considerat la possibilitat de posar zona blava només als carrers més cèntrics. Però després, davant de... Bé, l'estudi l'hem fet i l'hem anat comparant en altres municipis que ja han tingut una experiència prèvia i davant d'això també se'ns ha recomanat que bueno, ho ampliéssim al màxim de carrers possibles del poble, perquè si no, quan afectes només una zona, resulta que les altres zones que no hi ha trànsit i que sempre hi ha aparcament disponible queden totalment col·lapsats per aquells cotxes que no poden aparcar o no volen aparcar en zona blava i se desplacen a la resta de població. Per tant, és una recomanació que ens han fet diferents ajuntaments al respecte i per això pues, també hem optat per fer quasi bé tots els carrers de la nostra població, a excepció de la zona de l'estació.
Zona de l'estació, zona de Ribes Altes, segona fase, i compromisos també de mantindre places que hi ha actualment als pàrquings.
Exacte.
I fins i tot l'ampliació d'algun, no?
Sí, bueno, a més, també hi haurà la possibilitat de fer ús d'aparcaments gratuïts. Per això estan els pàrquings disuasoris, el pàrquing de l'entrada del poble, el que coneixem com els dels camions, l'altre pàrquing del costat de la via, el pàrquing que hi ha a la zona escolar. Bé, ja n'hi ha de zones de pàrquing gratuïtes, que serien els pàrquings disuasoris, però aquells que vulguin entrar dins al poble, vulguin anar al costat del bar a fer un cafè amb el cotxe o a comprar una barra de pa amb el cotxe, pues hauran de fer ús també de la zona blava. Aquells que siguin visitants, els que són del poble, pues, evidentment només caldrà que es traguin una targeta, com ja segur que té quasi bé tothom, que farà, podrà fer ús de tots les zones de pàrquing blau, blanc, de tot, sense cap cost addicional.
A més, es preveuen, diguéssim que també, altres tipus de tarifes per a gent que té comerços aquí, bueno, se preveuen diferents possibilitats, doncs, no?
Exacte. Del que es tracta és facilitar l'aparcament. És un problema molt important que tenim. Per tant, tenim en compte la gent del poble, tenim en compte aquells que, sent del poble, no paguen el permís de l'impost de circulació del vehicle, també ho tindrem en compte amb una altra tarifa diferenciada, i tenim en compte també, tindrem en compte aquells que venen a treballar al poble i que no són del poble, també els tindrem en compte. Volem tindre en compte a totes les casuístiques que puguen haver i per això ara s'està fent tota aquesta feina prèvia abans de la instal·lació de la zona blava.
Feina prèvia que també s'ha estat fent a tota la zona esportiva i ara una mica dins de les responsabilitats del regidor d'esports, amb l'adequació de tota la gespa que s'ha tret del camp arran de la instal·lació de la gespa nova, s'està habilitant la zona que hi ha just davant de la piscina amb noves instal·lacions esportives, una mica tot plegat, i el que comporta, pues, la millora de totes aquelles instal·lacions a partir de la instal·lació de la gespa nova, en l'enllumenat nou, s'està pegant mà, doncs, en aquesta zona, no? També.
Doncs sí, com bé dius, trobo que ser molt bona iniciativa intentar agafar tota la gespa que traiem del camp i reaprofitar-la, no? Tenia un cost vora 35.000 euros, si no recordo malament, portava a la deixalleria, i bueno, vam pensar, doncs, com has dit tu, no, de reaprofitar-la. En el moment que hem fet este pas, ha sigut, doncs, bueno, un acert molt bo, perquè et dic, les instal·lacions han quedat molt boniques. Jo personalment, que hi vaig cada fi de setmana, i pots parlar amb la diferent gent, entrenadors de futbol de diferents equips que han vingut cada any i ara han vist el canvi que hem tingut allà a les instal·lacions esportives, doncs la veritat que es queden sorpresos, perquè la veritat han quedat molt boniques, més boniques que quedaran. També, com bé dies, doncs a la zona de davant de lo que és les vidrieres de l'entrada que dona la zona de pàrquing, de la piscina, allí, doncs, bueno, es va fer un petit moviment de terres per anivellar, i el que volem fer, doncs, bueno, allí, no el que volem fer, no, el que es farà serà en la gespa sobrant, que una vegada ficat tota la part interior de la zona esportiva, han sobrat, si no recordo malament, uns 2.700 metres quadrats d'herba. En l'empresa que va pues, emportar-se la licitació, han fet una petita modificació de contracte. El que han fet és que ens recompren aquesta gespa sobrant i ens ficaran una gespa que allí ficarem una zona calistènia. La zona calistènia té la necessitat de tenir una gespa que és especial, no té res a veure amb la gespa del camp de futbol. Ha de ser una gespa molt més dura i molt més resistent per l'esport que es treballa allí. I allí, pues, també quedarà una zona que també ens traurà i ens donarà una miqueta més de marge a la gent que també li ara tot el tema de màquines, no? Tenim la sort, però que al mateix moment també és un problema, no? Perquè ens trobem en les sales plenes, la gent, pues, ha tingut molt bona... Al final, pues, entenem, no? Quan fiques les instal·lacions a puesto, la gent, pues, ho acolleix molt millor, perquè al final el que vols és anar a practicar l'esport i disfrutar-lo, i que les instal·lacions estiguin de la millor manera possible. I això el que farà també, doncs, bueno, treure moltíssima gent de sala de màquines que pugui practicar la calistènia en un nivell ja més alt, i també, doncs, com deia, desoxigenar una miqueta la sala de màquines per la gent que fan màquines del dia a dia. També val a dir que, bueno, l'any a nivell de gestió es tancarà, doncs, en un superàvit. Trobo que és una molt bona notícia, i això, doncs, donarà peu a reinvertir, com deia abans, en les bicis noves de ciclo indoor, que aquest any, no, si no recordo malament, seran unes 7 o 8 que podrem comprar abans d'acabar l'any, però després agafarem i canviarem totes les bicicletes, i ja entendria que per voltes de Candelera, ho dic a la boca petita, però entre voltes de Candelera, començaments, finals de febrer, podríem tindre ja totes les bicicletes noves de ciclo indoor, i anant, doncs, bueno, ficant les instal·lacions allà on es mereixen. Sabem avui en dia que també, doncs, seguim amb la mateixa, que això no ens ho podem treure del damunt, i és veritat que ho dic amb pena, perquè, bueno, és el tema dels aires, sé que hi ha alguna queixa, i sobretot també de la gent gran, i, bueno, des d'aquí, doncs, també fer-los saber que estem damunt, que és la nostra pedra alta a l'ull i dalt, i esperem també que ara a principis d'any quedi solventat ja per fi d'una vegada tot el tema dels aires acondicionats, i que poguéssim tindre, doncs, bueno, unes instal·lacions dignes de com estan quedant, i que al final tots els usuaris i tots els calerosos poguéssim disfrutar de tal com toca.
Una de les obres, de les actuacions més importants que s'ha fet, és el canvi de gespa, però sí que hi ha coses pendents com el rec. Sí. Veiem que els que anem al camp, veiem que el rec del camp de futbol no està operatiu al 100%.
Sí, així és. Ja portem, si no recordo malament, 5 anys en el rec que no està operatiu, sinó que només funcionen 4 de les 6 tomes. I bé, a dia d'avui també es pot comunicar que ja tenim comprades també pues, tot el rec nou. Al final ens ha tocat a canviar, perquè l'empresa que estava ficada, pues, bueno, se va donar insolvent, és una empresa que avui dia no existeix, per tant no podien accedir a cap recanvi, i el que han fet, pues, és canviar tot el rec, el ficarem nou. A dia d'avui està aprovat, i esperem, no esperem, no, aquí puc assegurar que abans de festes de Candelera tindrem el rec nou al camp de futbol 11.
Doncs, bueno, en tot cas, sí que hem vist que bueno, que la gespa s'ha reinstal·lat, bueno, això, que s'està donant, pues, com dia, pues, un canvi important a tota aquella zona. Un dubte només, per a la gent que no està posat al dia, què és la calistènia, perquè clar, el nom porta lo seu i, sí. I jo entenc que hi haurà gent que sí que sabrà el que és, però que hi haurà gent que no...
Bé, la calistènia, si, per a que la gent també mos entengui, no? És, si recordeu aquelles platges que sortien anys atràs a quan feien aquells programes que sortia la gent a la platja fent esport, en unes barres, al final no deixen de ser una estructura metàl·lica, val, que té diferents posicions i el que practiques és musculació. Musculació, però avui en dia és veritat que tot ha anat millorant i tot va sofrint canvis, però al final no deixa de ser això, no? Unes estructures que donen peu a practicar moltíssimes activitats del que les típiques màquines que podríem o tenim dins a les instal·lacions nostres, doncs feu de la forma exterior. Sí que molta gent diu, home, l'hivern potser tindrem, entenem, doncs bueno, que al final sí que és veritat que queden a l'aire lliure, però que es poden practicar perfectament, com se fan a qualsevol altra zona, i trobem, com deia abans, bueno, que donarà peu a aquesta gent que vol un punt més a nivell de musculació i a nivell de treball físic, perquè al final, doncs, bueno, és una cosa que també està llamant molt els últims anys cap aquí, segur que tindrà molt bona acceptació, com t'hi dia, doncs, bueno, no deixa de ser això, unes estructures metàl·liques que treballant-les de la diferent forma pots bueno, evolucionar molt més que el treball a màquines a sala.
Bueno, aclarit això, anem per un altre anunci important que feu en el transcurs de l'última sessió plenària, que era que ja es tirava endavant, ja s'havia adjudicat el projecte de construcció de la nova escola de música. Este també seria un tema important de cara als pròxims mesos, potser, no anys, mesos.
Sí, sí, no estem parlant d'anys, estem parlant de mesos. Bé, recordem que l'anunci el vam fer la passada Candelera, al pregó, vam anunciar que faríem l'escola de música. La gent potser se va pensar que fem com abans, no? Quan diem canviarem la gespa, i vam passar 5 o 6 anys sense canviar la gespa, fins que finalment també vam anunciar nosaltres a la Candelera, crec que va ser, que es canviaria la gespa, i al cap d'uns mesos tenim gespa. El mateix ha passat en l'escola de música, vam anunciar que tindríem escola de música i no haurem d'esperar 5 o 6 anys a tindre escola de música, sinó que serà realitat el 25. Per tant, s'espera que el gener del 25, o sigui el mes que ve, ja comencen les obres i la licitació ja està, l'obra ja està adjudicada a l'empresa Carboner. I bé, la previsió són 8 mesos. Evidentment, hem de ser cautos perquè segurament hi sortiran problemes i potser se dilatarà alguns dies o algunes setmanes, com sempre passa a totes les obres, però esperem que no 5 anys com el que estem habituats últimament. Per tant, esperem que el 26 puguem disposar de l'escola de música i es pugui posar en funcionament. No m'aventuro a dir ni al gener del 26 ni al juny del 26, però el que sí que voldríem és que el curs del 26-27 pogués estar en funcionament, però això sí, no me comprometo a dir-ho perquè bueno, encara queda temps i no voldria dir cap mentira, vaja. Però el que està clar és que les obres començaran al gener del 25 i bé, esperem que tot vagi bé.
En tot cas, amb l'escola de música i la biblioteca, el poble dona un salt important endavant en matèria cultural, no?
Sí, s'ha apostat fortment per la cultura i crec que al final som un poble que bé, sobretot la part cultural estem molt fornits per diferents entitats que donen aquest suport i que treballen el dia a dia per apropar, no?, la cultura a la gent del poble. I per tant, pues, és un actiu molt important que tenim. I a més, pues, per part de l'Ajuntament, pues, portar a terme construccions d'esta magnitud, la biblioteca i l'escola de música, crec que és algo que cal fer, perquè al final bé, no podem oblidar que la cultura és algo importantíssim. Potser no té la rendibilitat de segons quines altres coses o segons quines altres construccions, però és vital poder tindre unes instal·lacions com cal en una seguretat, en unes prestacions idònies per poder formar, en aquest cas, els músics que no dirigeixen a la nostra banda o no, però que som un poble que portem la música a les venes i que, bé, hem de començar per la base, que és l'escola de música, i més endavant ja se seguirà en lo que s'hagi de continuar.
El que s'hagi de continuar i surt de manera recurrent també és un futur auditori.
Bé, sí, primer farem lo primer, com dic, que és l'escola de música. A veure, prometre per prometre, estem acostumbrats a dir de tot, no? Farem això, farem allò, i al final, fins que no ve algú i diu sí, ho farem i ho fem, que és el que s'està demostrant ara, és com el tema de la gespa o com el tema de l'escola de música. Vam dir, farem això, ho farem i ho fem i ho estem fent i la gespa ja s'ha fet. L'altre, evidentment, és algo que queda pendent, l'auditori, i quan tocarà també se farà, però ara per ara encara s'ha de començar l'escola de música.
Hi ha un altre tema, que és el tema dels pressupostos. Suposo que a l'alçada d'any que estem, ja a finals de pràcticament de desembre, aquest és un tema que ara per ara es deu estar treballant a les diferents àrees municipals, però un pressupost que l'any passat va haver de passar pel filtre del Ministeri d'Hisenda i que finalment es va acabar aprovant al voltant de finals de març o possiblement primers d'abril, sí, amb la dificultat que això comporta.
Exacte.
Estar els 3 o 4 primers mesos sense un pressupost aprovat, no?
Pues sí, la veritat és que, bé, degut a l'incompliment del pla d'ajust per part de l'anterior equip de govern, pues mos vam veure l'any passat, o sigui, el pressupost del 24 mos vam veure obligats a fer-lo trasllat a Madrid. Se'ns va fer tot un xequeig exhaustiu i se'ns va reduir a la mínima expressió, i per això, a part de les, bueno, de les al·legacions presentades per l'oposició, pues, tot això va provocar que no tinguéssim disponible el pressupost del 24 fins a començaments de l'abril. Pel pressupost del 25, que fa temps que estem treballant, passa exactament el mateix, s'està ja acabant, bé, ja està finalitzat, ja està confeccionat i ara s'envia a Madrid pel mateix, perquè seguim estan intervinguts, i per tant primer ha de donar el vistiplau a Madrid, i quan Madrid ens contestarà esperem que es tingui en compte la situació que tenim econòmica i que per part de l'oposició pues, se donin tots els, bueno, que no es fiquen traves a l'aprovació del pressupost. Però clar, aquí ja nosaltres estem fent la feina que toca, i bé, esperem també que Madrid no tardi a contestar i que puguem executar el pressupost del 25 el més aviat possible.
Tema pescadors, regidor, alcaldessa, hem assistit darrerament a una... De fet, la situació segueix sent crítica perquè les mesures, diguéssim, que s'han d'adoptar per tal de complir amb uns requisits molt exigents per part de la Comissió Europea, pues, molts, és veritat que s'estan aplicant, però d'altres s'hauran d'aplicar. Però el sector pesquer, concretament el sector de l'arrossegament, porta unes setmanes, la veritat és que molt complicades, i amb una afectació que no només afecta el sector pesquer, sinó que ens afectaria una mica a la manera de viure que tenim pobles de la Mediterrània com el nostre, no? D'entendre la nostra vida habitual de consumir peix fresc, de proximitat, promoció turística, gastronòmica, tot plegat, no? És a dir, per tant, hem vist molts suports per part dels ajuntaments cap al sector pesquer, perquè de fet no afecta només al sector pesquer, no?
Bé, jo sí, crec que és devastador, és demolidor la sentència que ha fet la Comunitat Europea respecte al sector de la pesca. Jo personalment he sigut pescador molts anys de la meva vida laboral, he tingut la sort d'anar a diferents pesqueres, també he estat a l'Arràs, i la veritat és que, bueno, em sembla que s'han pres unes decisions sense comptar absolutament en compte en l'opinió del pescador en si, decisions totalment fora de sentit, perquè al final bueno, podem entendre que igual els que aniran allà dalt al nord, a la Gamba, i com pot ser Palomós, Roses, en la mai dels 50, igual poden anar tirant, però aquí mateix, a lo que és Terres de l'Ebre, moltes barques que hi van aquí al ser, que han de moure baix en les portes i ficar cadenes pues, per aixecar peix d'enterra, llenguado, peluda, lo moll, tot això ho tenim acabat. Al moment que tu fas portes voladores, tot este peix és impossible tocar, i com bé diem, tot això després s'extrapola, no? És una roda viciosa que comportarà pues, després el que són arrieros, el que són pescateries, el que són el mateix restaurant i al final el mateix consumidor. Si avui en dia, jo sé, per exemple, ahir parlàvem, no?, en un familiar meu que va a l'Arràs i parlàvem i feia, diu, hosti, si ara el preu per Nadal ja s'encaria prou, que ja està bé, no?, perquè al final pues, tots s'han de guanyar la vida, però és que ara estem parlant que potser serà un producte que serà intocable. Parlàvem que el llenguado està en dia 34 euros, vull dir, preus que són algo desorbitat i que possiblement qui, la família que podrà tindre a la taula estos Nadals una miqueta de peix o com més endavant, si tot això segueix així, pues bueno, al final potser ens plantejarem que qui tingui la sort de menjar un tall de peix, i més naltros en un poble darrere pescadora que és que clar, que s'imagina la cara sense les barques i sortir a pescar i veiem com, bueno, any per any, jo personalment ho parlo amb molta tristesa, perquè com dic, el meu avi va ser patró de barca, un pare hem treballat tota la vida a la mar, i com dia tinc molts de familiars, molts d'amics, i molta pena, molta tristesa, però també moltíssima ràbia, perquè veiem que tot i que ara diràs que parem una miqueta l'estropada, va anar per la pesca d'arrossegament des de fa moltíssims anys, això en un poble com naltros que bueno, trobo que és inconcebible, i des d'aquí pues, bueno, parlo en boca de tot l'equip de govern, tots els ànims possibles, estem arropats en ells, que per qualsevol cosa, tot i que com a ajuntament podem fer molt poca força, ells són conscients d'això, al final pues, bueno, intentar que se senten recolzats per part nostra, i des d'aquí pues, bueno, una abraçada molt forta, molts d'ànims, i que al final pues, entristeix moltíssim més una localitat com naltros, que som pescadors, com no pot ser d'altra manera, que vagin a acabar una pesquera.
Bé, poca cosa a afegir al que ha dit Madeo. El recolzament per part nostra és al 100%. Estem molt preocupats per com acabarà tot això. Dilluns se van reunir amb el ministre per a veure quines eren les intencions per part del govern espanyol a l'hora de fer complir les directrius d'Europa, perquè sabem que hi ha altres països que aquestes directrius no les compliran. Itàlia ja ha dit clarament que no pensa complir aquests requisits que imposen per part d'Europa, i que les sancions que es puguen tindre per part d'Europa a Itàlia pues, les assumiran, però estiran al costat dels pescadors. Esperem que a Espanya actuen igual, perquè al final des del govern central el que han de fer és defensar el sector pesquer, perquè és bàsic, i bé, crec que està en mans d'això, no? de la part de l'Estat. I bé, des d'aquí, el poc que poguéssim fer a nivell local, evidentment no tenim cap competència, però allí on poguéssim acompanyar el sector pesquer, doncs estirem al costat.
Doncs, alcaldessa, alguna cosa més?
Sí, bueno, jo només afegir que bueno, cal recordar que el centre de jubilats aquí de la llar de jubilats aquí del poble, a partir de demà dijous ja comença el servei de càtering. Esperem que siga o que tingui una benvinguda. Ho han fet amb totes les ganes del món, i que la gent ho tingui en compte, i que al final ells decidiran si sigui o no. Nosaltres el que han fet és 3 mesos, i a partir d'aquí pues, veurem quina valoració té, quina acceptació té. També dir que tenim aquest
està
any...
Està parlant del servei de càtering per a oferir dinars, no?
Sí, correcte.
A diari o només caps de setmana?
Diari i fins de setmana, com fins ara, dissabtes tancats, però entre setmana i diumenges tindrem també el ball gratuït a cada diumenge. I també dir que aquest any pues, bueno, hem tornat a oferir el que és el dinar de Nadal, el dinar de Sant Esteve i el sopar de Cap d'Any, i que, bueno, qualsevol persona que estigui interessada tindrà tota la informació allí al cartell d'anuncis del casal, i allí pues, veuran el menú que hi ha, el preu que hi ha, i qui es vulgui apuntar, es lliure d'apuntar, jo d'aquí els animo, i esperem que tingui pues, bueno, una bona rebuda i tornar a reactivar una miqueta el casal. i no, bueno, només dir que si ja no tenim opció de tornar a plantar-nos davant de d'un micròfon d'aquí a finals d'any, doncs bones festes a tothom, bones festes de Nadal i una bona entrada d'any, com no pot ser d'altra manera.
Doncs moltíssimes gràcies, alcaldessa, gràcies.
Moltes gràcies i bon Nadal a tothom.
Regidor, moltíssimes gràcies, fins al pròxim torn.
Moltes gràcies.
Portaveus, el programa de contingut polític i municipal a la Cala RTV. Els dimecres a les 11 del matí i en diferit a les 6 de la tarda i les 10 de la nit. Cada setmana escoltem les opinions dels representants dels partits polítics municipals. Aquesta setmana en representació de Junts l'alcaldessa Eva de l'Amo i el regidor Madeo Comes. Portaveus, el programa que cal escoltar per estar al cas del que passa a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a la Cala RTV.